Aquests dies estem parlant molt del judici. Segur que després de tantes hores de veure'l, algú se sent decebut perquè ho troba massa avorrit, que no s'assembla a com ho havia vist a les pel·lícules, per exemple. Per què no és, a vegades, com a les pel·lícules d'aquest judici? Doncs ens ho explica la Montse Virgili.
Doncs sí, us explicaré per què no és com allò que ens imaginàvem de les pel·lis. Bona tarda. Si la realitat diuen que supera la ficció, però no sempre, hi ha de quedar una cosa clara d'entrada. El dret processal espanyol funciona molt diferent a l'americà, que és el que normalment veiem a les pel·lis. Vull dir, totes aquelles coses, d'aquelles coses tenses i tot allò, tot això no passa. Recordeu, per exemple, les escenes de tensió entre Tom Cruise i Jack Nicholson a pel·lis com Algunos Hombres Buenos?
Es cierto, pero...
Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha ido...
Recuerdo lo que he dicho.
¿Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla?
Ya sé lo que he dicho, no hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño de...
¿Por qué las dos órdenes?
Ganes a vegades no ens hi falten, de tindre aquests diàlegs. Aquestes escenes plenes de tensió que semblen un interrogatori, doncs no passarien mai al dret processal d'aquí. I ens ho explica l'advocat Albert Batxes.
No seria possible a l'actualitat, per quan els acusats tenen el dret a no autoinculpar-se. És a dir, un testimoni ha de contestar totes les parts i ha de dir sempre la veritat. Un inculpat, un acusat, pot decidir no aclarar pot decidir no aclarar. Això que diu molt, me acojo la quinta enmienda, és això, la quinta enmienda, entre altres consideracions, el que diu és que ningú està obligat a declarar en contra seva. La diferència és que...
I Espanya tampoc.
A Espanya tampoc, amb la diferència que als Estats Units, tu un cop no exerceixes aquest dret i puges a declarar, et pot preguntar qualsevol i estàs obligat a dir la veritat. Si no dius la veritat, a més, et poden condemnar per perjuri.
Doncs ja sabeu la diferència, eh? Allò de me acojo la quinta y media, no ho digueu.
La quinta y media.
La quinta y media, no ho digueu.
Però jo això de la veritat, és que això s'ha dit molt, i no, quan vinguin els testimonis hauran de dir la veritat. Escolti.
Són polítics, no ho faran.
És que vindrà Zoido, és que jo l'altre dia anirà Zoido i dirà, totes les imatges són falses. Muy bien, un abrazo y ya se puede ir para casa.
Però com no estan als Estats Units, no els acusaran de perjuri, això està bé.
No, però qui s'ha dit? Diu, no, és que els acusats poden mentir.
Sí.
I els testimonis, però algú es pensa que anirà algú allà a dir la veritat.
Estaria bé que posessin un taquígraf d'aquells de...
De la veritat.
Sí, exacte.
Oh,
sí.
I fer el xou.
No, I fer el xou.
Taquígraf.
No, perdó, m'he equivocat, no és un taquígraf.
El polígraf.
He tingut un lapsus. No n'acostumo a fer servir de cap dels dos.
Va saltant per les tàpies.
I ja està, sí, sí.
Que a mi m'agradaria que m'expliqués algú com funciona allò, del taquígraf, d'agafar...
Doncs res, em sembla que...
Això el Paco ho deu saber. El Paco que es mereixeria una sèrie?
I a mi em fa molta pena que no li diguin pel cognom o senyor, com sigui, perquè que li diguin Paco...
Li faran una sèrie, després d'això, estic segura.
Los hombres de Paco, exacte.
Ja veieu que això, el dret processal espanyol no passa, perquè els acusats poden contestar les preguntes de qui volen i d'altres no, ho hem vist aquests dies, i això que veiem al judici dels presos polítics, on hi ha diferents parts que exerceixen l'acusació, tampoc passaria a Estats Units.
Diguem que l'acusació acusadora, el fiscal la comparteix amb acusació particular i acusació popular, mentre que ja només existeix la figura del fiscal.
O sigui que només hi ha una persona que fa de fiscal i no hi ha acusació popular i totes aquestes coses.
En aquest cas, si s'haguessin pogut estalviar Seoane, igual ho haguessin preferit, amb tot el carinyo. Però...
Com esteu?
Tu mires a Marchena quan parla Seoane, a part que és l'hora de l'aperitiu.
Sí, és que...
Fan les preguntes després de la fiscalia i moltes són repetides. Clar. Que és com, Seoane, escúchatelo un poco.
Sí.
Doncs, de fet, hi ha una cosa que diu molt del nostre sistema judicial. El món americà creu que la ciutadania participa de la justícia per allò del món, el món o el poble contra no sé què. Mm-hmm. Doncs, en canvi, la justícia aquí està part de la societat. Això ens aclareix l'advocat i també ens explica per què Vox forma part del judici.
La representativitat de l'acusació no ho fa en nom de la fiscalia, sinó ho fa en nom de la societat, perquè considera que la societat és qui ha patit el crim, tot i que hi hagi un subjecte que hagi patit directament aquell fet. Per això, si veiem, totes les sentències comencen amb un people versus, significa el poble contra. I el que fa la fiscalia és parlar en nom del poble.
Perquè això és molt diferent que el que ha fet Vox amb el tema de l'acusació particular.
Correcte.
No?
A Estats Units el que no existeix és l'acusació popular. S'entén que l'acusació popular és el Ministeri Fiscal propi. El Ministeri Fiscal propi vetlla pels interessos públics.
Que Està interessant, això?
El concepte aquest, clar, els americans, el seu concepte és el poble, per tant, el fiscal, és el que... No, jo, com a contribuent, és el senyor que vetlla pels meus...
Exacte.
Perquè no hi hagin dolents, llavors, per tant, en defensa dels dolents. En canvi, aquí, el fiscal no té aquesta funció. Des del punt de vista filosòfic, hi ha això de l'acusació popular, que és un invent certament curiós, i a més s'hi pot presentar un partit polític en plena campanya electoral. Que
perquè s'han sentit ferits, és que no ho entens. No ho entens, diu. Mm-hmm. Doncs escolta, molts, veient el nostre judici, potser ens preguntem per què no hi ha un jurat popular, i potser la gent tindria més bon criteri que alguns jutges. Però ja us dic que el dret processal espanyol només estan reservats per temes penals i per delictes específics. O sigui que res de res no pot ser. Però tampoc veurem allò de silencio en la sala, on a l'anglès, order in the court.
Can't help you.
Order in the court.
Es prega silenci, senyors. Silenci.
Res, això no ho veurem. No us feu il·lusions.
Però, Marxena,
perquè...
un parell de bronques han caigut,
sí,
per riure.
Sí, és que ara ho explica.
Ah, perdó,
fes
un spoiler.
És bastant estrany que passi, però bé, l'altre dia el president de la sala, el president Marxena, va haver de cridar l'ordre per quan una resposta del Tim Ford, em sembla que va ser, pues el públic va riure. Doncs, sí que no ho va fer tan explícit, però sí que va haver de recordar mínimes ordres de comportament.
Ai, que bé!
Perry!
Oh, el fiscal era
Perry Mason.
Espectacular, el fiscal de Perry.
Doncs, si algú fantaseja amb Perry Mason, també que s'ho tregui del cap, amics, perquè tenim alguna cosa a dir. Si vas amb cadira de rodes, no podràs entrar a molts jutjats de Barcelona. Per què?
Tot va depèn de quin jutjat. Ara, jo crec que tu vas a la Ciutat de la Justícia a Barcelona i no tens problemes en poder exercir. Evidentment, els jutjats antics de Vila-de-Tana o d'instrucció que hi havia a Lluís Companys, o molts que encara queden per Catalunya, et trobes. Dificultats. Totes dificultats bàsicament per quan les parts, o sigui, la part acusatora, la part defensora, es pugen a l'estrat com el jutge. Perry Mason es quedava a peu pla a baix. Per això també és un tema de, diguem, de com te sentes, com no, com està regulat.
Doncs sí, fa una mica de por aquestes coses, però és una mica trist pensar que hi ha molta gent que va estudiar advocacia i que no pot treballar d'això perquè els jutjats directament no estan adaptats, amics.
Mare de Déu.
Drames. I llavors, clar, ens preguntàvem per pel·lícules de ficció, aquests judicis que ens agradaven tant, com per exemple aquells 12 homes sense pietat. Però què ens diu el crític nostre de casa, l'Àlex Gorina, sobre aquestes pel·lícules? Ara ho sentireu.
En principi, les pel·lícules de judici són com les pel·lícules de submarins. Et tanques dins d'un lloc i ja no surts d'allà dins, no? És, diguem, creant claustrofòbia cinematogràfica. Perquè, per mi, són pel·lícules que s'encasquillen. O sigui, els hi falta un factor volàtil.
Res de factors volàtils, ja ho sabeu. Aquests dies es passa una mica a tots, que sembla que estem en un submarí de ferro, vell, pesant, etc. I es veu que això de fer pel·lis de judicis és per directors i gent mandrosa. Ens ho explica també el Gorina.
Convé als cineastes amb poca pasta per fer pel·lícules sense haver de pensar en molts decorats i amb un nombre limitat de personatges en acció. I a més és molt còmode pels guionistes. En el fons és molt còmode perquè estan tota l'estona jugant amb uns ingredients característics i inevitables. Per tant, el factor sorpresa, per molt que el judici pugui acabar en sorpresa, en una pel·lícula de judicis no existeix.
Doncs a mi m'agraden les pel·lícules de judicis, aquesta espessura.
Aquest diàleg, allà anar i tornar, sí.
La que has dit tu dels 12 homes sense pietat és aquella que acaben convencent el que vota en contra perquè voti...
Però no fas espòiler,
escolta,
que només és de l'any 30, aquesta pel·li.
Ja són 13 homes sense pietat, els de la pel·li i el que ens ha fet l'espòiler.
Mira, nois, tingueu cultura cinematogràfica. Escolta, si no es pot fer espòilers d'una pel·li de fot 30 anys...
Escolta, seguint el judici d'aquests dies, com us imagineu el guionista?
No, fa 30 anys la pel·lícula, no. O sigui, fa 30 anys que ja fa 30 anys que ja fa 30 anys.
És bona aquesta, eh?
És molt bona. No,
no l'has vist.
No l'he vist.
Voleu recordar-la?
No, ja m'has explicat al final, ja no té gràcia.
No, sí que té gràcia, perquè la gràcia és com convences a un que està en contra del vot de tots, com ho faràs?
Recordem-ho.
Totes les coses, totes i cadascuna de les coses que van passar a la sala del judici, absolutament totes diuen que és culpable. Què es pensa, que sóc un imbècil, potser?
Ha quedat clar? Doncs el Gorina pensa que un imbècil no ets, noi, però que tampoc li acaba de convèncer aquesta pel·lícula.
Per mi, 12 homes sin piedad té un problema, i és que és la típica pel·lícula que un cop l'has vist una vegada ja no la pots veure mai més.
Perquè t'explica el Roger
perquè
o què?
Perquè els seus trucs són evidentíssims. I perquè, tot i que en aquests Cindy Lumet va saber acompanyar molt bé la situació i l'esforç de Henry Fonda per convèncer els altres, cadascun dels altres intèrprets o personatges de la pel·lícula és un arquetip. I, per tant, està treballat des de la pura ficció artificial.
Hosti, l'estimo molt al Gorina, i m'agrada molt el criteri.
No estàs d'acord.
Però tantes vegades no estic d'acord amb l'Àlex Gorina, i m'agrada, m'agrada la idea...
Perquè tu l'has vist moltes vegades.
Jo crec que una pel·lícula com aquesta li pots trobar mil detalls. Igual passaria el mateix amb Sospechosos Habituales, l'heu vist? Tampoc l'has vist?
Aquesta sí, aquesta sí. L'analfabetisme cinematogràfic té moments de lucidesa.
No, em refereixo que si ja l'has... Tu creus que si no la podries tornar a veure, de Sospechosos Habituales, perquè ja saps què passa al final?
Crec que sí, no?
No ho sé.
Però és que jo veig el Gorina una mica hater de pel·lícules de tribunals i ja està, no en comprarà cap.
No passa res, no.
Això ho has dit tu i jo, no,
No, des del màxim respecte i veneració cap al seu criteri.
N'hi ha moltes, n'hi ha boníssimes. Els Juicios de l'Oscar Wilde, que també li agrada molt al Gorina, però hi ha un altre clàssic, per cert, que va sortir de la novel·la, de la famosa novel·la de Harper Lee, allò de Matar un ruiseñor, on Gregory Peck t'havia de defensar. Això està molt bé.
Matar un ruiseñor, de Robert Mulligan, amb Gregory Peck interpretant Atticus Finch i defenent a un negre acusat de violar una noia blanca. Però tota la història del jutge i la seva moral impecable i la seva relació amb els fills és la part més bonica de la pel·lícula. Quan ha de fer discursos estil James Stewart, Anatomia d'un assassinat o Caballeros sin espada, la pel·lícula entra en una dinàmica on jo sé que a la vida real un judici així no es produiria d'aquesta manera. Però bé, en tot cas, chapeau per Gregory Peck.
O J. Simpson, no va ser igual, exactament.
Jo aquesta, si recordeu? Aquesta del ruixenyó no la puc ni mirar.
No? Et poses molt trist?
Em poso nerviós.
Per què?
Bueno, perquè és tan injust, no? Tot. I em poso nerviós. Encara que sigui mentida, encara que sigui una pel·li, no us passa que hi ha pel·lis que dius...
Sí, hi ha pel·lis que poso nerviós.
No puc.
Però escolta, vosaltres éreu fans de totes aquelles pel·lis dels 80-90 sobre judicis, Acusados, El escándalo de Larry Flynn, Kramer contra Kramer, Dramón, Màxim, Algunos hombres buenos, que li treien el cap allà al Jack Nicholson, es posava super nerviós, el Tom Cruise. Va haver una època on era el pare cada
Nicholson
dia...
Home, una pel·li on Jack Nicholson es posa nerviós, això
és... No, això és molt raro, On, què passava? Que hi havia tantes pel·lícules de judicis als 80-90.
Què passava?
El Gorina té una opinió sobre el tema.
A partir de la guerra del Vietnam i a partir de Easy Rider, per entendre'ns, Amèrica entra en conflicte amb si mateixa. I, per tant, el tema de qui és bo i qui és el dolent està sobre... les taules de debat de la societat americana, i el cinema americà ho reflecteix immediatament. En un primer moment, aquestes pel·lícules el que fan és qüestionar el model clàssic de la moral americana, i a poc, juguen més amb l'ambigüitat, i ens trobem en els nostres dies quan tornem a recuperar aquests valors clàssics de la moral americana, que estan reconquerint una mica el seu lloc preeminent a partir de certs presidents americans i de una qüestionable evolució dels costums i de la por.
Sí, però ja sabeu que no només Amèrica és terra de judicis, també Itàlia és molt coneguda per la seva estima cap a aquest gènere. I hem parlat amb el Pau Vidal, traductor, filòleg i escriptor, i que ens parla, doncs ja ho veureu, doncs de el curiós que són allà tot el que són novel·les de judicis i etcètera, perquè hi ha tota una tradició molt gran.
El fet que hi hagi la màfia fa que hi hagi tot una sèrie de peculiaritats, entre les quals els judicis de mafiosos. La curiositat és que, a diferència, per exemple, del judici que estem veient aquests dies, allà és l'Estat el qui jutja una altra part de l'Estat camuflada d'associació delictiva, no? De manera que això fa que com a judicis siguin una mica diferents del que nosaltres ens imaginem.
Vaja, que si ets d'Itàlia, tampoc no et convé massa passar pels tribunals. Sí, sobretot si hi ha la màfia pel mig. I, de fet, allà mateix les fronteres entre uns i els altres per això queden una mica difuminades.
Aquí, per exemple, veiem la dinàmica enemic contra enemic. Tenim molt clar que són dues trinxeres diferents, i, en canvi, allà els mafiosos o camorristes o endrangatistes, que són les altres dues màfies que hi ha asseguts a la banqueta dels acusats, moltes vegades tenen tantes connivències amb els acusadors que en realitat són ells mateixos.
En Pau Vidal tradueix moltes novel·les i, de fet, fa uns anys va traduir la novel·la Ulls Clucs del Gianrico Carofiglio, un jutge i escriptor italià molt d'èxit i també en recomana d'altres.
Fa el gènere una mica a la Perry Mason, això que veiem en aquella sèrie televisiva, d'una manera bastant descriptiva. Per tant, en aquest sentit no fa riure, és molt realista. Ara, en canvi, hi ha un autor napolità que es diu Diego de Silva, que aquest fa una paròdia del gènere i realment el seu personatge és un advocat tan grotesc i simpàtic alhora que tots aquells judicis semblen de broma perquè els escriu d'una manera humorística.
I de fet, tanta tradició a Itàlia, aquest món de judicis de mafiosos, l'última novel·la de Roberto Saviano, que hi ha molta gent que espera amb candeletes, que sortirà en poques setmanes, es dirà Petó Ferotge, estarà en català i parla justament d'un altre judici.
Comença precisament amb una escena en què uns nanos, d'una banda, adolescent, assisteixen com a públic a un judici o un mafiós per aprendre a defensar-se, vol dir que l'adjudicarà amb ells. És a dir, és molt simptomàtic que en un lloc, en aquest cas d'Europa, passi això, no? Que hi hagi gent que va, que li interessa aprendre com comportar-se en un judici perquè sap que tard o d'hora hi arribarà.
Bravo, Montse, gràcies per portar-nos
això a Itàlia, però el dimarts hi tornarem i serà tan avorrit com la setmana passada.
A mi no em sembla avorrit.
Una mica avorrit. Sí, a vegades, eh?
Bueno, dimarts comencem amb Jordi Cuixart, a més, que jo crec que no tindrà ganes d'avorrir-se. No.
Dimarts la idea és Cuixart-Forcadell.
Ja està.
Acabem i dimecres anem amb els testimonis. Home, entre ells, Mariano Rajoy Brey, que no s'ha d'avorrit.
No, és veritat.
Aquella resposta seva.
El dubte és si dimecres permetran que el president del Parlament pugui ajornar perquè té ple. I ha demanat, clar, no pot ser a dos llocs alhora.
Ja serà a la tarda.
Artur Mas al matí.
I a més, això sí que anirà mitja hora, eh? Anirem...
I quan no sigui... I també allargaran tant, ho dic pel programa, eh? Per saber si fem programa
o no. A les 6...
El judici està previst que s'acabi a les 6 cada dia.
Cada dia a les 6.
I marxant habilitat horari nocturn. Vol dir que pugui acabar més tard a les 8. O sigui que...
Això és el que et pregunto. Sí, per tant, sí.
Però t'ho havia de raonar tècnicament per demostrar que tinc una sèrie de coneixements que no són els cinematogràfics.
Gràcies,
però sí,
Paco. Gràcies per tot.
Penseu que dina 2 hores, vull dir, el noi.
Ah, és veritat.
Temps, i llavors no li sap greu allargar pel final.
Montse, moltes gràcies. Fins ara.
Adéu.